pel candidat a les eleccions catalanes, per exemple, de cara al 2014.
Sí. Sempre 2014. Per triar els càrrecs que aspiren a ser càrrecs públics.
Gràcies, Roberto Labandera, Josep Rull, Ramon de Baciana i també l'estudiant egipci Albert Mihail, que s'ha quedat molt amablement a la tertúlia. Tots quatre, fins la propera. Bon dia. De seguida, l'última hora informativa, els titulars amb la Carolina Costa i el Ramon Castelló. Després parlarem de la parròquia del Pilar de Barcelona i de les seves festes. També comentarem l'última hora des de Jerusalem amb Joan Maria Bernet, l'espai de pastoral familiar i matrimonial i la bioètica. Tot això fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. Europa està avui pendent d'Eslovàquia. Queden només unes hores per la votació d'aquest país a l'ampliació del Fons Europeu d'Estabilitat Financera i el govern de Bratislava encara no ha aconseguit a hores d'ara negociar els vots necessaris per a aquesta aprovació. D'altra banda, el president de l'Eurogrup, Jean-Claude Juncker, diu en una entrevista a la televisió pública austríaca que les autoritats comunitàries estan estudiant un quitament del deute grec del 60% i fins i tot més. El quitament implica que Grècia torni els seus préstams, però amb un descompte. La Fiscalia Anticorrupció ha obert una investigació sobre la gestió de l'exdirectora general de la Caixa d'Estalvis de la Mediterrània, la CAM. Maria Dolores Amorós cobrava més de 590.000 euros anuals i havia pactat també una pensió vitalícia de més de 360.000 euros a l'any. Pendents també del cas de dos germans de 6 i 2 anys desapareguts dissabte en un parc de Còrdoba quan estaven amb el seu pare, la policia analitza ara restes biològiques trobades en una foguera de grans dimensions a la casa on José Bretón, el pare dels dos petits, s'allotjava quan estava a Còrdoba. I en esports, la NBA cancela oficialment les dues primeres setmanes de la temporada. Ramon Castellola, molt bon dia.
Bon dia, no hi ha hagut acord i finalment la lliga millor del món en bàsquet no començarà l'1 de novembre com estava previst i, com deies, s'han de revisar dues setmanes, però podria ser més. L'últim precedent va ser l'any 1998. En aquella ocasió, la lliga, la NBA, no va començar fins al 6 de gener. Ahir, entranyable imatge la que vam veure de Bojan, el programa El Convidat d'Alberto amb TV3. El de Linyola va atribuir a una manca de diàleg amb Guardiola i a la seva poca participació en el primer equip la seva marxa del Camp Nou. El davanter es va mostrar dolgut perquè el tècnic del Barça no el va fer jugar en el tram final de la final de la Champions a Wembley, quan el Barça ja dominava el marcador. També va dir que Pep Guardiola no s'havia acomiadat d'ell. Aquesta nit a 3:15 Espanya juga un partit intranscendent davant d'Escòcia a Alacant, on podria debutar Víctor Valdés en partit oficial amb la selecció espanyola. La Porta va declarar ahir en relació amb els negocis que va fer el Barça a l'Uzbekistan l'any 2008. L'expresident blaugrana va negar cap enriquiment personal en les gestions. I el Sabadell és el co-líder de la segona divisió després de guanyar i el Recreativo per 1-0.
Gràcies, Ramon. Fins aquí les notícies. La informació torna a 9:45 del matí.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Passen 3 minuts i mig de les 9, comentari i reflexió de l'actualitat avui amb el consultor econòmic i expolític, també advocat Manuel Milian Mestre. Endavant, quan vulgui.
Un cop més veiem a Egipte una floració de problemes i tensions religioses contra els cristians coptes. Cremen les seves esglésies, persegueixen les seves manifestacions i finalment els maten o assassinen. Aquest cop han sigut 24 morts. Després han hagut uns funerals tràgics. La pregunta és per què l'islam resulta tan agressiu amb els cristians? Aquesta és una pregunta que històricament té resposta. Avui dia no és fàcil donar-la perquè no està bé, no és políticament correcte dir que els musulmans són absolutament intolerants amb el cristianisme. De totes formes, veiem com una de les cristiandats més antigues del món, una que és precisament que quasi bé apostòlica, que ha perviscut durant 20 segles a Egipte. Veiem com aquesta gent que han sigut egipcis genuïns, que han sigut nadius de la terra i del país, que van abraçar el cristianisme després de Crist i dels apòstols, que han permanescut fidels a la fe, que han sigut forts i consistents en el testimoni, que han sigut exemplars i pobres des del segle II. Veiem aquesta gent en quina dramàtica situació es troben, jo diria que quasi bé martirial. És una relíquia, són exactament el 10% de la població d'Egipte i eren abans que els musulmans, cristians, fills d'aquella terra. L'islam va arribar després, però l'islam no accepta ni siquiera allò que troba com a testimoni religiós profund. Quan jo vaig a Jerusalem, em paro sempre amb molta devoció i amb molta tendresa al Sant Sepulcre. Just detrás del Sant Sepulcre em paro precisament a una capelleta pobra, petita, humil, ennegrida pels siris i per la fe d'aquests pobres coptes que humilment resen i fan d'alguna manera la penitència de la companyia al Senyor. M'emocionen tant que sempre les dono una limosna. I m'emocionen tant que un xic més allà, al costat precisament d'aquesta capelleta, tenen una altra, com si fos una cova, absolutament cremada. Cremada per qui? Per l'odi religiós. I són tan pobres que no han pogut restaurar-la, no han pogut refer-la. Avui tornem a un testimoni cristià extraordinari, martirial, com he dit. I crec que nosaltres, cristians, mereixem i devem l'ajut que ells demanen. L'estima en la caritat de germans, d'esglésies tan antigues, que són admirables per a llatins i orientals. Jo voldria dir en aquest moment que és un moment tràgic. Tràgic perquè és el testimoni del dolor, és el testimoni de la fe, és el testimoni de l'exemple, és el testimoni que demana ajut. Nosaltres som avui probablement l'única esperança que els quede. Si no defenem nosaltres els legítims drets d'aquesta gent perseguida, nosaltres serem pecadors d'una causa d'incomprensió i de falta de caritat. Ells són avui l'Església sofrent. Llur testimoni de fe, tan antiga i primitiva, és una relíquia que no pot morir ni deu morir. I nosaltres som aquells que hem de defendre la seva raó de ser enmig de les terres de l'islam. On està Occident? Perquè el seu silenci, tan sols el petroli és la causa que mereix la resposta dura i política, anem molt malament. Bon dia.
Ràdio Estel.
T'agrada la fotografia? Doncs tens un nou objectiu. El nou calendari 2012 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. El tema, el 2012, any europeu de l'envelliment actiu. Envia'ns la teva foto apaisada a info@clubmes.cat o a comptes de Belllloc 6769. Tens temps fins al 6 de novembre. El premi, un lot de llibres, un de CDs i un de calendaris perquè presumeixis de la teva fotografia publicada. Concurs de fotografia del calendari 2012 Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Més informació al 93 409 2770. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. L'altra cara del dia.
5 minuts i serà un quart de 10. A l'inici d'aquesta segona hora del primer cafè de Ràdio Estel volem parlar de la devoció a la Mare de Déu del Pilar. I és que demà és la festa de la patrona d'Aragó, patrona de la Hispanitat, patrona de moltes entitats cíviques, polítiques i, naturalment, per descomptat, religioses. La festa del Pilar va molt més enllà del que és Saragossa i el seu gran referent, el santuari de la Pilarica. Aquí a Catalunya, els milers d'aragonesos que hi viuen i molts altres creients devots de la Mare de Déu tenen la tradició, des de fa molts anys, de presentar la seva ofrena a la Mare de Déu a la cripta església, que és la parròquia del Pilar, al carrer Casanova 175, a l'esquerra de l'Eixample. Hi ha també algunes altres parròquies a l'arxidiòcesi de Barcelona que porten l'advocació del Pilar, per exemple, una a Cornellà. Però aquesta de Barcelona s'ha convertit una mica en abanderada de la devoció del Pilar aquests anys, i tant aquest vespre, amb una celebració de vigília i un pregó, com demà amb les celebracions, la missa baturra, per exemple, a 11:45, promourà un any més el que és la festa del Pilar, no només en referents aragonesos, sinó també amb cultura popular catalana, cant coral i, naturalment, celebració litúrgica i religiosa. De les festes del Pilar parlem amb el rector de la parròquia que porta el nom d'aquesta advocació de la Mare de Déu, Pere Buixaderes. Mossèn Pere Buixaderes, rector del Pilar de Barcelona, bon dia.
Bon dia, bona hora.
A punt de celebrar la festa, deia, no?
I tant. Des de l'any 1929, que la parròquia del Pilar va ser erigida, doncs s'ha celebrat sempre, doncs amb molt d'esplendor, sobretot doncs els darrers anys, pel fet de que s'ha ampliat la devoció a Maria i hi ha altres comunitats i altres grups aragonesos que celebren plenament aquesta festa. I fins i tot diria que ha augmentat aquests darrers temps, potser a resultes de la situació de crisi econòmica, doncs de valors, etc., que passem, en les quals més fàcilment acudim a Maria per demanar-li doncs l'ajut en la salut, l'ajut en les necessitats. Uh-huh.
Parlem dels actes que la parròquia del Pilar de Barcelona promou entre avui i demà, sobretot. També parlem d'alguns concerts els propers dies, però anem per parts. Avui a les 8 del vespre, la missa cantada amb cants de gospel en castellà, i després, a 21:45 de la nit, pregó de l'agrupament Tagore en el 30è aniversari i inauguració de la tòmbola, això a 21:45 de la nit. La missa amb cants de gospel també molt viscuda, oi?
Sí, la missa pensava que així com quan nosaltres resem, impliquem el pensament, el sentiment, la paraula, el cor, doncs també amb aquesta celebració i cants de gospel hi entra més el moviment, l'acció total per fer aquesta pregària sincera i cordial a Maria, Mare de Jesús. I això, doncs, dona, a més, la gent més jove, doncs, sembla que ho senten viu en aquesta expressió de la missa i la missa cantada per un grup de gospel. Voldria ressaltar el que és el pregó pel fet de que el fan aquest any gent jove, en el sentit dels que estan a la comunitat parroquial, que és l'agrupament Tagore, que fa 30 anys justament de la seva existència i que ho celebra aquest any fent-nos el pregó de les festes, explicant i dient doncs algunes coses referents, evidentment, a la comunitat, a l'agrupament, a l'escola, als aragonesos, a tots els que hi participen.
És un agrupament, un escolta, un esplai?
Sí.
Molt bé. Avui parlem amb Pere Buixaderes, rector de la parròquia del Pilar de Barcelona, que ens ha parlat de la missa i del pregó aquest vespre, i demà, que és la festa del Pilar, oberta l'església del Pilar del carrer Casanova 175, des de 9:15 del matí fins a 10:15 del vespre, tot el dia, perquè davant de la imatge de la Mare Déu del Pilar tothom qui vulgui pugui presentar les seves ofrenes o pugui posar-s'hi davant a pregar. Però hi ha una celebració molt bonica, molt viscuda, molt tradicional, que és la missa baturra. 11:45, si algú dels qui ens escolten volen anar-hi, doncs poden veure el que és una celebració eucarística amb els paràmetres ben correctes de la litúrgia catòlica, però amb la inserció de danses, cants, jotes...
Exactament.
Com és aquesta missa?
Primer, missa baturra té tota la part de paraula, les parts variables, el glòria, el credo, i després, doncs, les variables invariables.
Sí.
I després, doncs, amb cants doncs, propis doncs, de sentiment, de força, de il·lusió per dedicar la Mare de Déu. Entremig, o al mig ja, després de l'ofertori, doncs, o abans de l'ofertori, perdó, hi ha una ofrena floral, que és la que significa totes les intencions, flors i desitjos a la Maria per honrar-la en la seva festa patronal. I també, doncs, l'himne o l'himne del Pilar que cantem sempre al final, abans de passar a besar la medalla de la, o la capa de la Mare de Déu que tenim al cambril i que està situada perquè tothom ho vegi.
Tot plegat són alguns dels elements que mossèn Pere Boixaderes ens destaca sobre la missa baturra, que començarà demà a 11:45 i que estarà presidida aquest any pel bisbe salesià Joan Godellol, bisbe emèrit de la diòcesi peruana de Yaviri. Los Amigos de Aragón i Hermanas Blesa, amb rondalla, ball de jotes i ofrena floral. Després a la una hi ha una altra missa, en aquest cas en castellà, i després, doncs, sardanes amb la cobla Ciutat de Cornellà. Aquestes sardanes al pati mateix de la parròquia?
Sí, fa anys que intentem fer unir doncs, la comunitat a través d'aquestes formes folklòriques i tradicionals i boniques i populars, com són, evidentment, la jota és el distintiu fort, doncs que entre cantar-la i ballar-la a l'església i també, si es dona el temps i no hi passa res, doncs també a dalt al pati. I després, doncs, germanats, fem les sardanes, doncs algunes sardanes, i precisament sovint en toquen alguna que és feta per un, doncs, feligrès de la nostra comunitat parroquial.
Després, a la tarda, a la parròquia del Pilar hi ha altres activitats, com un concurs de dibuix per infants i joves, altres espectacles infantils, també missa a les 6, a les 7 i a 9:15 del vespre, amb un rosari i un acte marià a 8:15. Tot plegat forma part de la celebració del Pilar. És molt tradicional, mossèn Pere Boixaderes, que molts aragonesos s'acostin a presentar les ofrenes. Encara es veu el trànsit de gent?
Sí, es veu el trànsit de gent en dos aspectes. Un, potser no tan massiu, de portar flors per fer l'ofrena. I l'altre, de comprar o de posar-hi lamparetes o petites...
llànties, espelmes.
Llànties, llantions, doncs també per, com a expressió de l'agraïment a Maria i de la pregària que a les nostres necessitats que expressem en aquestes coses, aquests símbols. De fet, a la comunitat hi venen potser, no m'atreviria a dir la xifra exacta, però sí doncs unes 3.000 persones amb les diverses celebracions. I com que té una tradició bastant forta, si mal no recordo, després de les situacions doncs, de guerra, etc., doncs va tornar a normalitzar i era doncs ple de fins i tot d'autoritats civils, d'autoritats eclesiàstiques, per celebrar aquest dia amb més plenitud durant molts anys. I com que és patrona d'altres gremis, i no diem, doncs, de pilars, en teníem, n'hi ha moltes.
Moltíssimes de pilars a Catalunya, naturalment a l'Aragó, a tot el món hispà, n'hi ha de pilars. És un nom de molta tradició.
Exactament. Justament ahir al telèfon em van trucar bastantes persones, dues de les quals doncs, van demanar-me així molt... amb atenció que me'n recordés la Mare de Déu justament per aquestes situacions. I eren justament dues situacions diverses. Una de salut molt precària i l'altra doncs, de necessitats avui dia doncs, de treball i d'una família doncs, que està en situació difícil.
Són molts els creients que s'encomanen a la Mare de Déu a través de la seva advocació del Pilar per buscar aquesta sortida a tants i tants túnels que tenim en la vida, de moltes maneres, no? Problemes familiars amb fills, problemes greus de malaltia i altres coses. Avui mossèn Pere Buixaderes, rector del Pilar de Barcelona, ens ha acompanyat perquè demà, com ja sabeu, amics i oients, és la festa del Pilar. Recordem el carrer Casanova 175, si algú vol anar especialment a presentar alguna ofrena o a pregar o a participar en la missa Baturra, sobretot si no la coneixen, doncs que vagin a veure-la a 11:45 del matí demà, missa presidida pel bisbe Joan Godellol. D'altra banda, mossèn Pere, a banda de la festa de demà, sempre la parròquia del Pilar organitza, en el cas d'aquest any, dos concerts. Un, el dissabte dia 15, un concert del cantant Pedro de la Virgen, concert benèfic a favor d'una escola que porta el nom del Pilar i que és a Jerusalem. Oi? Com surt aquesta iniciativa?
Exactament. Aquesta iniciativa a través de el senyor Jacint Maristany, que per altra banda fa molts anys que tenim una bona coneixença i amistat i que sempre dedicat a fer i ajudar el protectorat de Jerusalem a través de les escoles cristianes que hi ha allà. Aleshores, promou concerts i celebracions i en aquest cas, doncs, com el senyor Pedro de la Virgen, doncs va fer anys i és un senyor que hi ha participat molt, doncs també se n'ho fer altres per fer-li com un homenatge i la vegada doncs recordar aquestes fins benèfics de la institució.
Això és aquest dissabte, dia 15, a quina hora?
Al vespre, sí, a les 8 de la tarda.
A les 8 de la tarda, aquest dissabte, concert d'en Pedro de la Virgen, amb la possibilitat de fer un donatiu a benefici de l'escola del Pilar de Jerusalem, una escola femenina que té dificultats econòmiques, com passa en moltes realitats cristianes a Terra Santa i que necessita l'ajuda dels qui vulguin col·laborar. I d'altra banda, el concert de la Tardor Coral, la 11a, en aquest cas és el dissabte següent, el dia 22, amb tres corals, la coral del grup excursionista i esportiu gironí de Girona, el GIEC, la coral La Falguera de Collbató i la coral Estel de la parròquia del Pilar.
Justament la coral Estel, com té aquest nom de
sí,
la nostra ràdio.
Un nom com nosaltres, sí, Ràdio Estel.
Doncs, i mira, 11 any que fem aquesta tardor, tot i que la història de la coral Estel ja té uns quants anys, gairebé més que la ràdio Estel.
Sí,
31 anys també té d'història.
Molt bé, doncs són molts anys, sens dubte.
I tant.
Li volíem preguntar ja per acabar a mossèn Pere Buixaderes per la història de la parròquia del Pilar, que és una història molt, molt curiosa i molt interessant. La parròquia del Pilar és actualment una cripta molt gran, no és visible com a església des del carrer, però hi és molt gran, i va ser al final inacabat d'un vell projecte que volia construir una església ara fa més d'un segle.
Exactament.
Una església com el Pilar de Saragossa.
Sí,
allò no va prosperar i per això hi ha l'escola IPSE, Escola del Pilar, al costat.
Exactament. La primera voluntat era construir una gran basílica amb aquells terrenys i això es va començar a fer fent la part de sota, esclar, la base o la cripta. Després hi va haver néixer altres dificultats i al voltant del 52 es va gairebé acabar la cripta, però llavors es va pensar, doncs, estudiant les problemàtiques que hi havia en tots els ordres, doncs, de no fer això, sinó fer una altra cosa. I així es va començar, doncs, l'escola, que té unes quantes plantes, l'escola IPSE, però hi ha una capella, que per si realment és molt bonica, doncs, que és la que fem servir més aviat perquè no cal baixar, tot i que ara podem baixar la cripta, ho dic per les persones grans que els hi costa, doncs tenim un ascensor per poder baixar baix a la cripta aquests dies almenys per poder
sí,
pagar.
Exacte, sí. Sobretot avui i demà amb la festa del Pilar, en què és fàcil que hi hagi molta gent, especialment en la missa Baturra, 11:45, i per tant l'espai de la basílica, que ja ho podem assegurar, és molt gran, encara que passi inadvertit des del carrer, és necessari baixar i, com diu mossèn Pere Buixaderes, hi ha ascensor per a aquelles persones amb dificultats de mobilitat. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat en aquests minuts. Mossèn Pere Buixaderes, vol afegir alguna cosa més?
No, felicitar evidentment a totes les pilars, felicitar també a tots els aragonesos, felicitar a tots els devots i especialment, diguem-ne, els que són parroquians a les diverses comunitats que hi ha a Barcelona i altres llocs que també celebren amb devoció doncs, la festa Mare del Pilar com la seva patrona. A tots que tinguem una bona festa i que Maria, Mare de Jesús, Mare de Déu i Mare Nostra, com li demanem, ens protegeixi i ens acompanyi en el camí de la nostra vida en aquesta entranyable fe que mirem de viure cada dia.
A Barcelona, la parròquia del Pilar, és al carrer Casanova número 175, a l'esquerra de l'Eixample, tocant al carrer Londres, molt a prop de l'Hospital Clínic, per qui vulgui anar-hi. A tots els qui ens escolteu des d'altres llocs de Catalunya, a les vostres diòcesis, segur que teniu esglésies dedicades al Pilar, també us animem a, si voleu, pelegrinar, encara que sigui un trajecte curt, a la vostra església o santuari del Pilar per honorar demà la Mare de Déu. Novament, gràcies, mossèn Pere Buixaderes, que vagi molt bé la festa del Pilar, bon dia i fins una altra.
Molt bé.
De seguida parlem de la cova de Sant Ignasi de Manresa i del seu projecte 10 anys vista, a motiu dels 500 anys de l'arribada de Sant Ignasi de Loyola a la capital del Bages.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 8:02. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, a Ràdio Estel, 8:02, amb Mercè Raga. Actualitzem el dia només per tu.
Si et diuen que pots vestir amb el més innovador que hi ha, amb una ofertassa d'Hipercor per només 99,99 €, és millor.
Però si a més saps que l'ofertassa inclou un vestit, més una camisa, més una corbata, ja és hipermillor, oi?
Com ara el fet de saber que fins al dia 12 també tens milers de productes amb un 50% de descompte en la segona unitat.
Hipercor. Preu hipermillor.
Vine al cremallera de Montserrat, més del que t'imagines.
I tu, què t'imagines?
Aquí, jo?
Sí, clar, tu.
M'imagino un tren que escala muntanyes.
Més, més.
Amb vols funiculars, bones excursions...
Però molt, molt més.
Parc natural, museu i santuari...
Encara més.
Repòs i espiritualitat.
Sobre tot això i molt més. Vine a Montserrat amb el cremallera. No te l'acabaràs. Cremallera de Montserrat, més del que t'imagines. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
La cova de Sant Ignasi de Manresa té un projecte a 10 anys vista per estimular la presència de molta gent amb motiu l'any 2022, dels 500 anys de l'arribada de Sant Ignasi a Manresa. Durant els propers anys es treballarà per consolidar el camí ignasià de Guipúscoa a Catalunya, inaugurat ara fa uns mesos. Pol Valero, màxim responsable de la cova de Sant Ignasi, ha explicat que la commemoració també pretén consolidar aquest espai com un referent mundial de l'espiritualitat ignasiana.
Això sorgeix d'un procés de reflexió que fa la pròpia cova de què és el que vol fer en el segle XXI, quin paper vol jugar en el món actual. I fruit d'aquesta reflexió sorgeix la idea, que mai ha deixat de ser, però cal recordar-ho, que la cova ha de ser el punt de referència internacional de l'espiritualitat ignasiana. I una mica l'objectiu de cara al 2022 és recuperar aquest centralisme que jo crec que a poc s'ha anat perdent i la cova havia anat quedant una mica com a casa d'exercicis local. I llavors s'han emprès diverses iniciatives per tal de recuperar aquesta centralitat.
Pol Valero ha dit que la cova de Sant Ignasi té vocació de santuari i també de punt de trobada per a diferents sensibilitats.
És un santuari que tenen els jesuïtes a Manresa, en el lloc on Sant Ignasi es retirava a pregar i on la tradició diu que va començar a escriure els seus cèlebres exercicis espirituals, que són el llibre de referència de l'espiritualitat ignasiana. Actualment, en aquell centre, que s'anomena ara Centre Internacional d'Espiritualitat, si volen donar, és a dir, vol ser un espai de silenci per la transformació interior de les persones, seguint una mica l'espiritualitat ignasiana, però obrint-se a noves espiritualitats, per acollir a persones tan creients com no creients.
El camí ignasià, segons Pol Valero, està molt estudiat com un itinerari per interioritzar l'experiència de Sant Ignasi de Loyola.
Té molt simbolisme. Va des del lloc on Sant Ignasi es va convertir, diguem, racionalment, el punt on va decidir deixar la seva carrera militar per dedicar-se a Déu, fins al lloc on va tenir les experiències místiques que el van portar, tal com ell diu, a la il·luminació, el que s'anomena la il·luminació del Cardener, que és una mica el final del seu procés de transformació interior. Llavors, el camí s'ha definit una mica seguint les pautes dels exercicis espirituals, que són la seva guia, una mica perquè tots puguem reviure aquest procés que ell va fer.
De cara als 500 anys de la cova de Sant Ignasi, els responsables d'aquest espai treballen per portar 100.000 persones a Manresa l'any 2022. Per a més informació, hi ha la web www.caminoignaciano.org.
El primer cafè de Ràdio Estel, de dilluns a divendres, a partir de les 8 del matí.
Hola, molt bon dia. Europa està pendent avui d'Eslovàquia. Queda només unes hores per la votació de l'ampliació del Fons Europeu d'Estabilitat Financera i el govern de Bielorússia, de Bratislava concretament, encara no ha aconseguit els vots necessaris per la seva aprovació. Si s'aprova, Eslovàquia haurà de participar en el fons amb 7.720 milions d'euros. Ahir Malta ratificada per unanimitat l'ampliació d'aquest fons. La Fiscalia Anticorrupció ha obert una investigació sobre la gestió de l'exdirectora general de la Caixa d'Estalvis del Mediterrani, la CAM. Maria Dolores Amorós cobrava més de 590.000 euros anuals i havia pactat també una pensió vitalícia de més de 360.000 euros a l'any. L'exprimera ministra i líder opositora ucraniana Yulia Tymoshenko ha estat declarada culpable del delicte d'abús de poder. Segons el jutge, va firmar acords amb Rússia que van causar pèrdues a Navgochav. El cas dels dos germans de 6 i 2 anys desapareguts dissabte en un parc a Còrdoba quan estaven amb el seu pare continua amb les investigacions policials. Ara els agents analitzen restes biològiques trobades en una foguera de grans dimensions a la casa on José Bretón, pare dels petits, s'allotjava quan estava a Còrdoba. I en esports, la NBA cancela oficialment les dues primeres setmanes de la temporada després que la reunió d'aquesta matinada entre jugadors i propietaris ha acabat sense acord. I en tenis, Masters 1000 de Xangai, primera ronda, Feliciano López juga a hores d'ara contra John Tipsarevich i guanya en el primer set. Fins aquí les notícies, la informació torna a les 10 del matí.
Ràdio Estel. Cada dia a mitjanit, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària nocturna amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Cada dia a mitjanit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. T'agrada la fotografia? Doncs tens un nou objectiu. El nou calendari 2012 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. El tema, el 2012 Any Europeu de l'Envelliment Actiu. Envia'ns la teva foto apaïsada a info@clubmes.cat o a comptes de Belllloc 6769. Tens temps fins al 6 de novembre. El premi, un lot de llibres, un de CDs i un de calendaris perquè presumeixis de la teva fotografia publicada. Concurs de fotografia del calendari 2012 Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Més informació al 93-409-2770. Esteu escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Parlem de matrimoni i família, espai de pastoral familiar i matrimonial, com sempre, cada dimarts a aquesta hora, amb la col·laboració dels equips de la Mare de Déu. Jo sóc la resurrecció i la vida. Qui creu en mi, encara que mori, viurà. Aquest fragment breu, aquesta frase del capítol 11 de l'Evangeli de Joan, ens serveix avui de punt de partida per parlar sobre la resurrecció. Sota el títol "Cada dia podem ressuscitar", reflexionava el pare Lluís Armengol en un dels seus escrits. Ens acompanyen avui Enric Garí i Montse Teixidor. Bon dia.
Molt bon dia.
Enric i Montse són matrimoni, membres dels equips de la Mare de Déu en el sector de Badalona. Badalona i el nord de l'arxidiòcesi de Barcelona està convocada aquest diumenge a la Sagrada Família en una missa d'aquestes de zona que es fan a l'arxidiòcesi, oi? Aquest diumenge a les 5 de la tarda.
Sí, i nosaltres hi assistirem amb molta alegria. Què vols que et digui? Vull dir, ens fa il·lusió anar a la Sagrada Família, anar a una Eucaristia a la Sagrada Família.
Doncs mira, nosaltres també, Ràdio Estel i Ràdio Principat, transmetrem la celebració a les 5 de la tarda.
No anar de turistes. Volem anar a celebrar la nostra fe a la Sagrada Família. I aleshores hi ha hagut aquesta oportunitat i de seguida ens vam posar en contacte amb el nostre rector i vam dir, escolti, que podrem tenir entrades. Diu, sí, sí.
Fet aquest incís, parlem del tema d'avui, que és el de la resurrecció. Aquesta paraula, resurrecció, ressuscitar, nosaltres la tenim ben present els cristians fixant els ulls en Jesucrist, que va ressuscitar. Nosaltres creiem fermament des de la fe que Jesús va ressuscitar, va tornar a la vida i, de fet, si fem les celebracions que fem ara, si preguem, si diem que creiem en Jesucrist, és perquè va ressuscitar. Això com ho podem aplicar a la vida i com es veu des de la perspectiva familiar?
Mireu, jo ara us ho seré molt clar. Quan vam posar els temes per tractar d'aquest primer trimestre de curs, aquest també el vam posar. I vaig pensar, bueno, si ens toqués, no sé què diria. Sortegem i ens toca aquest tema. I vaig pensar, bé, era el tema aquell que... Què diràs en directe? Aleshores, perquè la paraula ressuscitar, vaig pensar, sí, sí, creiem en ressuscitar. Molt bé. Després de la mort, molt bé, però palpable, palpable, no ho és. Aleshores, com ho podem enfocar, això? Doncs mireu, agafeu el llibre del pare Armengol i et canvia la concepció del ressuscitar. I amb això què vull dir? Que és allò que passa després de la mort? No. És allò que passa cada dia en ple de moments durant el dia. Ell, segons ens diu, tots patim constantment morts en forma de decepcions, tristeses, fracassos, desànims, fragilitats. Però nosaltres no som esclaus del destí, sinó, en tot cas, de la nostra manera d'afrontar la realitat. Això què vol dir? Que nosaltres, quan tenim un fracàs, un decaïment, un daltabaix, un entrebanc, ens hem d'aixecar. No, fixeu-vos que no us dic que hem de procurar, ens hem d'aixecar. Per què? Perquè nosaltres tenim Jesús darrere nostre que el van assassinar a la creu i va aixecar-se per tots nosaltres. Per tant, nosaltres no podem caure en el desànim ni en la tristor. Això no vol dir que hi hagi moments de desànim i de tristor, cuidado, però no podem viure sempre en aquest estat de latència, de tristor, de malestar, de mal humor. Ho sento, hem d'aixecar-nos.
La inclinació a tenir ganes d'aixecar-nos, que tothom la té, és a dir, quan tenim una decepció, va, m'he de refer, he de mirar endavant, nosaltres els cristians la tenim amb la mirada posada en Jesús. Aquest és el nostre punt de referència. Montse?
Sí, del que ha llegit l'Enric, clar, hem d'extreure que, clar, cada dia no és plàcid i has de tenir la referència de que quan tens un ensurt, una cosa que no t'ha sortit bé, o hi ha vegades fins i tot que et planteges amb una tonteria com pot ser plantejar una sortida familiar i per el que sigui, doncs un o li surt que, per exemple, els nanos o haig d'estudiar o és que haig de fer un treball. I aleshores, clar, si tu has preparat amb molta il·lusió per dir, ostres, fem aquest fet familiar que fa molts dies que no ho he pogut fer, és una decepció, però aleshores has de dir, bueno, al moment tens la decepció, però has de buscar la volta i dir, no, clar, els fills també tenen les seves activitats, i clar, si tu et poses en contra de la seva feina, els seus estudis, després també, clar, per ells és una decepció, és un fracàs. Llavors, ens hem d'ajudar entre tots a preparar aquesta resurrecció del fracàs, a dir, no, per tu en aquest moment és un fracàs, però pensa que per l'altre és un cop de mà, un ajut.
encara que creure en la resurrecció sigui només una cosa de fe, també la raó ens ajuda. Tot el que esteu dient és ben raonable, oi? Ens enfonsem, tenim problemes, hem de buscar solucions. I és curiós que hi ha una frase, després del que ha llegit l'Enric, que em crida molt l'atenció perquè té les dues dimensions, la dimensió de tothom i la dimensió creient. Diu, mai no ens hem de resignar a quedar-nos enfonsats. Això ho podria signar qualsevol, no? Però després diu, hem de prendre consciència que portem dins la gran força de l'esperit de Jesús que ens permet d'anar ressuscitant de vell nou cada dia. I després cita Saint-Exupéry, l'autor del Principito, que diu, en la vida no hi ha solucions, hi ha forces en marxa, cal activar-les i les solucions ja apareixen. Potser no a tot, però van apareixent solucions.
Quina gran raó, no podem quedar-nos enfonsats nosaltres. Nosaltres tenim la força de creure en un Jesús que va ressuscitar per nosaltres, que el van matar i que va ressuscitar per nosaltres. I nosaltres hi creiem en això, que nosaltres a la mort no se'ns acaba tot, sinó que a la mort comença una altra manera de ser, una altra manera de fer, una altra manera d'estar. Nosaltres en aquest moment, a la mort no és un final, sinó que és un traspàs, és un camí cap endavant. Nosaltres ens ho hem de creure això i ens ho creiem. Amb la Montse, quan preparàvem aquest tema, va ser una de les coses que vam plantejar-nos, escolta, nosaltres ens ho creiem, això, o només ho diem? No, nosaltres ens ho creiem que més enllà de la mort física hi ha una vida espiritual. I aquesta vida espiritual segueix. Com serà? No ho sé, no m'ho feu explicar, no ho sé com serà, ni com ens veurem, ni si no ens veurem, ni si ens... No ho sé, però hi ha alguna cosa més segur, perquè això nosaltres ho notem. I tenim senyals en què ens ho donen, ens ho deixen tocar, aquestes coses. Vull dir que no tot s'acaben aquí, en aquest món de tristeses i vall de llàgrimes que nosaltres hem de superar, esclar.
Això és com la lluita contra la nostra fragilitat humana. Utilitza també el pare Armengol la paraula fragilitat. Alguna cosa per afegir, Montse, del tema de la resurrecció?
Amb això, amb el tema de la resurrecció, també jo moltes vegades penso que el fet de quan tens un familiar proper, una persona estimada que ha traspassat, doncs una manera, penso jo, de la resurrecció és els pensaments que a tu et venen de la persona, de fets puntuals, que t'has passat bé, que en un moment donat t'ha ajudat, i això penso que també és com fer una reflexió de la resurrecció.
Mm-hmm. Hi ha una frase que quasi ve al final de l'escrit del pare Armengol que diu, cada vegada que supero les meves mandres i m'esforço per créixer, ressuscito. Imagineu-se, o sigui, allò del geure, que ja estic bé, deixeu-me estar... Cada cop que jo supero això és com una resurrecció. Imagineu-se si és important. Fins i tot amb aquestes coses ínfimes, o sigui, amb el geure, el no fer res, el ser mandrós, vull dir, tot això ho hem de superar i ell ho acompanya amb una resurrecció.
Quina joia, diu també el pare Armengol, la nostra. Acaba així aquest escrit sobre la resurrecció, titulat Cada dia podem ressuscitar. Tota la vida ha de ser un seguit de petites resurreccions que ens vagin apropant a la resurrecció definitiva, aquella que ens permetrà viure en plenitud al costat de Jesús i de totes les persones que estimem. Potser un apunt més social que no per religiós per acabar avui la conversa, Enric i Montse, de vegades tenim la sensació que a casa nostra, a Catalunya, per exemple, hi ha molta gent que no creu, però quan parlem de la transcendència, si intentem explorar una mica què pensa la gent, hi ha una cultura nostra, potser no catòlica o allunyada de l'Església, que també creu en la transcendència. Això ho hem pogut veure, jo ho he vist fins i tot en algun funeral laic.
Sí, o sigui, ara ja, com si diguéssim, hem passat de modes catòlics, m'entens? O sigui, hi ha una altra...
Però, en canvi, la idea que la mort no és el final continua existint molt majoritària. També hi ha gent que pensa que amb la mort s'acaba tot, però hi ha la majoria que pensen que no.
Sí, o sigui, és allò que tu vas a aquests funerals laics que dius i veus que la gent parla d'un futur i dius, al tanto, que jo això ho estic predicant, de que això no s'acaba tot aquí, que aquí hi ha alguna cosa més. I vosaltres ho dieu d'una altra manera, jo en dic Déu, en dic fe, en dic resurrecció, en dic creure. Vosaltres en dieu estimació, en dieu altres coses, però bueno, potser no anem tan allunyats uns dels altres.
I transmetre això de pares a fills, vosaltres, per exemple, que esteu sobre la cinquantena d'edat i teniu fills adolescents, fins i tot nens encara, en alguns casos, transmetre aquesta idea quan els fills estan envoltats d'increença o d'indiferència, és fàcil?
No, és molt difícil. El que passa que intentem... anant posant el nostre granet de sorra de manera que ells els hi vagis omplint el got sense que ells puguin doncs, dir no m'atabalis, no, jo amb aquests fets no hi crec, passo de tot.
Gràcies, Enric Garí i Montse Teixidor, per haver-nos acompanyat avui parlant de la resurrecció i seguint, com sempre, aquesta temporada, escrits del pare Lluís Armengol, com a petit homenatge que fem a aquest jesuïta i educador exemplar, coincidint amb el proper compliment del 5è aniversari de la seva mort. Gràcies, Enric i Montse. Molt bon dia.
Molt bon dia.
De res, bon dia.
De seguida connectem amb Jerusalem, el comentari de Joan Maria Bernet, després l'espai de bioètica.
Ràdio Estel. Vols saber com sona a casa nostra? Doncs els dijous a les 10 de la nit no et perdis l'Escolta'm, el programa de Ràdio Estel on els protagonistes de l'escena musical de Catalunya et presenten cada setmana el seu treball. Cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Escolta'm, el talent català a primera línia. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Des de Jerusalem, el comentari, com sempre, és del salesià Joan Maria Bernet. Pare Bernet, bon dia.
Hola, bon dia, Ignasi, bon dia.
Quin tema d'actualitat ens proposa? Endavant.
Bé, mira, aquests dies hi ha un seguit de festes jueves que, si més no, tenen el sabor de milers d'anys de celebració, amb ritus antiquíssims i amb històries que han esdevingut conegudes en tot el món. Són les festes de Cap d'Any, pel poble jueu. La primera, aquest any, el 28 de setembre, era la festa de l'any nou. Els jueus tenen un calendari propi, utilitzat especialment per a les festes i commemoracions internes. Segons aquest calendari, ara som a l'any 5.772, que són els anys que han transcorregut des de la creació del món, segons el llibre del Gènesi. L'any d'aquest calendari és un any lunar, amb mesos de 28 dies, esquitzats amb les festes ancestrals d'origen bíblic. La gent es felicita mútuament, augurant-se un any bo i feliç, i és costum de menjar en aquest dia pomes cuites amb mel, com a símbol del que es desitja per a un any nou, ple de bé i de pau. 10 dies després, el 8 d'octubre, s'ha celebrat la festa del penediment o Yom Kippur, festa de l'expiació i del perdó. Potser sigui la festa més universal en tot el poble jueu. Dia de dejuni total, de repòs total, de pregària i de perdó. Jerusalem semblava una ciutat fantasma, tota paralitzada i silenciosa. Ni tan sols els semàfors funcionaven, cap cotxe, cap ràdio i cap televisió. Hi ha un ritu particular que molts jueus ortodoxos fan, ja des del segle IX després de Crist, i és el de prendre un gall o una gallina i voltejar-los sobre el propi cap o sobre el cap de la persona que ho demana. Amb aquest ritu es perdonen els pecats, o més ben dit, els pecats passen al gall o a la gallina, que després són sacrificats i donats als pobres. No tots els jueus estan d'acord amb aquesta cerimònia, i el nostre Benestruc de Porta de Girona, rabí del segle XIII, el criticava durament com una superstició. Demà, 12 d'octubre serà el dia la festa de Sukkot o la festa de les tendes o dels tabernacles, molt citada a l'Evangeli de Sant Joan. Però d'ella en parlarem la propera setmana.
Ho esperem així. Fins d'aquí a 7 dies, pare Joan Maria Bernet Salesià, amb la seva reflexió des de Jerusalem. Fins dimarts. Molt bon dia. Gràcies.
Bon dia. Gràcies, gràcies.
De seguida, el nostre diàleg sobre bioètica, com cada dimarts.
Ràdio Estel. El Club del Country, un programa que ha fet història. 60 minuts per escoltar els èxits del moment i els grans clàssics de sempre. Des de 1987, som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, dirigit i presentat per Rafael Corbí. Els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Mira amunt. Veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? Cada setmana de l'any, dijous eucarístics, hora santa d'un quart de 10 a un quart d'11 de la nit, un moment privilegiat per la pregària i el silenci. I els primers divendres de cada mes, missa expiatòria. A les 6 de la tarda, rosari, vespres i benedicció eucarística. I a les 7, la missa expiatòria, en especial pels difunts inscrits en l'obra. Temple del Tibidabo, un munt d'activitats. 93 417 56 86. El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Minuts són els que ens queden per a les 10 i en aquest tram final del programa de dimarts parlem de bioètica, diàleg que compartim amb el metge i sacerdot Xavier Sobrevia. Bon dia. Ja ens ha saludat, encara que no l'hem sentit. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Són qüestions del micro, disculpi. I també Isabel Viladomiu, psicòleg clínica. Bon dia.
Bon dia a tothom. Bon dia.
Un jutge, el Regne Unit, ha rebutjat deixar morir una dona en estat de mínima consciència. És una decisió judicial que ens dona peu a parlar una vegada més d'aquests moments finals de la vida i de com es pot actuar. Una possibilitat és això, recórrer a un jutge amb arguments a favor de la vida i de vegades el jutge, amb sentit de la justícia social, determina que millor que s'intenti que aquesta dona sobrevisqui. Ens ho poden explicar una mica més, aquest cas, concretament?
Pues sí, és un cas que ha salido a la premsa. Porque es una mujer que de 58 años, que hace 8 años y medio, sufrió una encefalitis viral. Y esto le ha producido unas lesiones cerebrales que se ha quedado está en un estado de consciencia mínima. ¿Y qué es un estado de consciencia mínima? Bueno, pues no es un estado vegetativo persistente, en el cual no habría respuesta a estímulos, sino que el estado de conciencia mínima hace referencia a que esta señora tiene las funciones como la vigilia y el sueño perseveradas, abre los ojos espontáneamente, reacciona con alegría y dolor, con muestras pues a estímulos. Por tanto, esta señora está ingresada actualmente, pero está con lo que se ha venido a llamar estado de consciencia mínima.
Per una encefalitis.
Per una encefalitis.
És un problema, encara que sigui només parcialment corregible, es pot...
Difícilment.
És complicat de dir.
És molt...
Mèdicament hi ha poques solucions, diguéssim això, o no n'hi ha en principi, vaja.
Sí, i s'hauria d'estudiar exactament la causa d'aquesta encefalitis viral, però després de 8 anys, en principi, les esperances són poques, la veritat és que no, és que en tinguis moltes.
En tot cas, el jutge ha decidit que no se la deixi morir. Això vol dir que algú...
Que no se retirara la sonda d'alimentació.
I algú havia demanat que es retirés aquesta sonda?
Sí, la família.
La família. Aquí és un tema clau,
Aquí entra, doncs això, planteja un aspecte concret.
Perdón, Javier, también otro aspecto que también aclara algo sobre el tema. Es en Londres, ¿eh? En, en, El caso se ha dado en Anglaterra.
Al Regne Unit, Anglaterra, sí.
Efectivament.
Clar, aquí venen al cap una mica aquests casos com la Eluana Englano a Itàlia o la Terry Chiavo a Estats Units, no? És a dir, persones amb un deterioro cognitiu i personal i físic molt important, però fins a quin punt podem deixar aquestes persones d'alimentar-les? Quan estem parlant també d'alimentació artificial, entenem que és una sonda nasogàstrica fineta i que actualment doncs, poques molèsties produeix. És a dir, tampoc estem parlant de que se tingui que fer una alimentació per la vena, sinó una alimentació, diguem-ne, que no pot ella doncs, ingerir aliments. Però en aquest sentit, dius, bueno, una mica aquests casos que acabo de citar, a Itàlia o als Estats Units, ens mostren que, clar, després es passa 13 dies sense menjar ni beure i al final acaba morint. I dius, home, no és que estigués a punt de morir, i dius, mira, ja no val la pena alimentar aquella persona. Com això en algunes malalties, doncs dius, mira, aquesta malaltia ha arribat a un punt que ja no és capaç ni de menjar i potser s'ha de respectar, diguem-ne, el que ha arribat al procés de la malaltia i doncs al final, no? Sinó situacions en les quals el fet de deixar d'alimentar sembla que influeix moltíssim en ser causa de que aquella persona doncs, acabi morint, no? I llavors aquí també el jutge, que també això es podria discutir, si només aquest motiu pot justificar el no retirar l'alimentació, perquè diu que hi ha un estat de mínima consciència, és a dir, es van fer unes proves quan la família va demanar que es deixés d'alimentar i d'hidratar a la seva, aquesta dona, per veure realment quina era la situació doncs, cognitiva de resposta a estímuls doncs, que tenia aquesta persona. No? Jo recordo doncs, com la Terry Chavo era cuidat per unes monges que van dir de fer-se encàrrec inclús elles, i en aquest sentit doncs, deia que havia efecte, que en certa manera, doncs, si un balcó tolengo aquí a Barcelona, doncs, dius, potser molts dels que hi ha allà podries dir, doncs mira, per lo que se n'enteren, doncs potser els podem eliminar. Perdó que parli així tan clar, però en certa manera a vegades sembla que potser ens es pot arribar més al missatge. Llavors dius, compte amb aquest sentit a vegades utilitarista, dir, mira, com aquesta persona ja no és capaç de fer grans coses i té poca capacitat de relació, doncs llavors ja doncs, podem entendre que no val la pena que sigui visquent. El qual seria, doncs clar, tota una ideologia o un plantejament antropològic que jo tinc personalment i que dic, la vida només serveix perquè sigui útil i em serveixi per relacionar-me o hi ha moltes altres coses també en joc? Que això si ho apliquem a un nen petit, què passaria?
Vostès creuen que a aquesta dona del Regne Unit retirar-li l'alimentació artificial seria com deixar-la morir, seria com provocar-li la mort, per tant, bueno, seria eutanàsia?
No, intencionalmente retirar esta sonda de alimentación, ella no se puede alimentar por sí sola, depende de esta sonda, por tanto, si el juez dictamina que se le retire, le va a provocar la muerte. ¿Qué pasa? Que el juez, y por esto comentamos esta sentencia, porque realmente el juez ha sido prudente. Él, asesorado con todos los médicos y con todos los diagnósticos, dice que esta mujer tiene experiencias positivas de reacción y, por tanto, no quiere interrumpir este proceso que puede tener en un momento dado pues una mejoría. Entonces, él prefiere perseverar la vida y no retirar esta sonda, que seguro que le va a provocar la muerte. Porque como hemos comentado aquí también en otros programas anteriormente, el año pasado concretamente, en Estados Unidos se están haciendo pruebas en estos pacientes en estado de conciencia mínima. Y su respuesta por taxi, PETS y todas estas nuevas tecnologías que permiten pues, conocer cómo funciona el cerebro, ¿no?
Per tant, això tampoc vol dir que tota forma d'allargar artificialment la vida sigui vàlida, allò que diem l'acarnissament terapèutic.
Bueno, a veure, no fàcilment passem a parlar d'encarnissament terapèutic quan pot haver-hi un marge. És a dir, un marge en el que tu pots optar potser per deixar d'alimentar aquella persona per l'evolució de la malaltia i que pot ser legítim. Però caldrà molt veure la malaltia de base que hi ha. I si realment allò és una malaltia en fase terminal d'una malaltia, per exemple, degenerativa i que pugui ser il·legítim.
De vegades hi ha decisions que es poden prendre cap a una
banda,
cap a una altra.
Sí, però la malaltia de base és molt important saber i la història natural que porta aquesta malaltia.
Una última intervenció.
Bueno, que el juez se ha fijado en la perseveración de la vida, ¿no? Para él es importante. Este no hacer daño, no matar, y aunque pues
es
una situación muy comprometida, no quiere alzarse con esta decisión sobre la vida de otra persona enferma.
Ho deixem aquí. Gràcies, Xavier Sobrevia i Isabel Viladomiu. Fins dimarts vinent. Que vagi bé.
Molt bon dia.
Molt bon dia.
Últim minut del primer cafè de Ràdio Estel. Ens queda només recordar-vos que avui hem parlat de la situació d'Egipte i també del tema de la persecució a determinades creences religioses, sobretot cristianes minoritàries, en molts països de majoria musulmana. L'estudiant egipci Albert Mijail ha lamentat que són molts els musulmans que estan contra els cristians a Egipte. Ho lamentem també nosaltres, però volem recuperar i reivindicar també l'esperit d'Assís, aquest que el papa Joan Pau II va impulsar ara fa tot just 25 anys, que mai més la religió serveixi d'excusa per matar o per eliminar l'altre, per provocar la guerra, en definitiva. Amb aquesta crida a la pau acabem avui. Gràcies per la vostra companyia. Us hem acompanyat el Xavi Aguilar, la Carolina Acosta, el David García, el Joan Pinyol i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Fins demà a les 8. Que vagi bé.